Avui al Supermatí, aquí a Ràdio Capital, parlem amb l'Eduard Carrera i amb la Montse Soler, que són experts en gestió de conflictes i coordinació del postgrau de resolució de conflictes públics i mediació comunitària de l'UDG. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Bones.
Bon dia.
I parlem amb vosaltres perquè fa uns dies vam publicar una notícia sobre el fet que potser els festivals i els grans concerts que abunden a casa nostra aquí a l'estiu, que potser no podrien arribar fins a la tardor del 2021. De fet, ja des del govern català avisen que possiblement aquest any no hi hagi cap concert, cap festival. I tu, Montse, feies un tuit vinculant aquesta notícia nostra que deies: una part important del turisme que visita municipis del Baix Empordà venen atrets per l'oferta diurna i nocturna, i també platges. Com a conflictòloga deies: fa dies que analitzo els escenaris que ens trobarem de nit, i un possible escenari que deies són més botellots. Dius: fa temps que estàs analitzant les alternatives que pot haver al fet que desapareguin aquest any els festivals i grans concerts a casa nostra.
Sí, aviam, és cert que la realitat actual i l'emergència sanitària és el que demanen, però, per altra banda, en el moment en què aquest confinament se'ns aixequi, la gent jove, no hi ha dubte que la gent jove ocuparà places, ocuparà les platges, i la festa la volen, i la festa la continuaran. Per tant, si no hi ha aquests festivals, i no sabem encara el que passarà amb els locals d'oci nocturn, el que serien bars musicals, discoteques, encara no se sap, buscaran alternatives. Una d'elles possible sigui el botellot, però a part del botellot n'hi ha moltes altres. Festes privades a cases, festes improvisades a espais públics. Per tant, hi haurà una realitat que caldrà veure cap a on anem i què fem amb aquestes realitats i amb aquests joves, perquè, bueno, porten molt de temps a casa seva.
És a dir, la desaparició d'aquests festivals pot conduir a més conflictes o una vinculació d'aquestes ganes de festa o d'oci nocturn cap a vies que fins ara eren més desconegudes, és això?
Bueno, més desconegudes no.
Més desconegudes o potser més descontrolades, més poc controlables.
Bueno, evidentment, si hi ha oferta, es distribueix. La gent jove es distribueix, els que van als diferents festivals que es fan. La gent que no pugui assistir posem, per exemple, als locals d'oci nocturn, els que no puguin assistir no es quedaran a casa. Un nano de 16 anys, 16, 17, 18, 19, fins a 25 anys, posaria jo una edat així, al marge aquest d'edat, no se't quedarà a casa. Buscarà les alternatives perquè necessita sociabilitzar-se. I és més, siguem clars, busquen lligar, busquen passar-s'ho bé, busquen el que busca la joventut. Tots hem estat joves i, per tant, sabem el que és ser jove.
Clar, llavors això pot fer créixer la demanda de controls que fins ara no es feien o controls diferents, per exemple les platges, perquè també està per veure fins a quin nivell podrem tenir acumulacions a les platges. Sí, Eduard.
De fet, s'haurà d'analitzar, s'ha de preveure, no?, de que enfront d'aquest aixecament del confinament, que no se sap ben bé com serà ni quin temps comportarà, però que sí que pel que es preveu serà gradual, s'hauran de preveure escenaris com aquest, no?, que davant de que no es puguin obrir discoteques, locals d'oci nocturn, que habitualment a l'estiu solen ser bastant freqüentats, s'haurà de poder pensar què es fa si hi ha uns petits aixecaments del confinament que s'aprofiten per intentar organitzar petites reunions o poder canalitzar aquestes necessitats d'oci cap a altres vies, no? I, per tant, des dels ajuntaments caldrà preveure aquests possibles escenaris i, sobretot, caldrà pensar en clau jove de quina resposta es poden donar a les seves necessitats, no? Més que res.
Quines recomanacions o què és el que quins escenaris han de poder preveure els ajuntaments? Quins canvis s'han de fer en la previsió de l'oci nocturn aquest estiu?
Jo d'entrada pensaria que segurament si hi ha un aixecament del confinament, encara que sigui gradual, hi ha unes necessitats, no, de la gent, de que la gent té ganes de sortir, té ganes de fer coses. De fet, ara aquestes setmanes per les xarxes i per tot arreu es veuen imatges, no, de les 8 de la tarda fent aplaudiments, però també gent que està posant música o idees creatives que està tinguent la gent una mica per canalitzar aquestes necessitats, no? A la que s'aixequi el confinament, segurament sortiran altres propostes, sortiran altres iniciatives, i als ajuntaments caldria que intentessin pensar en els joves, en les seves necessitats i en possibles escenaris que es puguin produir, no? I potser la Montse pot especificar una mica més escenaris,
perquè
però jo
Montse...
crec que d'entrada...
Sí.
Jo amb la línia que deia l'Eduard voldria afegir una cosa. Crec, a nivell dels escenaris, crec que a l'hora dels que ens trobarem, perquè ens trobarem escenaris, bueno, del tot nous per tots, crec que per redefinir-los seria important, perquè nosaltres sempre treballem tenint molt en compte la comunicació i escoltant a les diferents parts. Per tant, completant una mica el que deia l'Eduard, caldria escoltar també el que és les policies locals, se'ls ha de tenir en compte perquè ells coneixen molt bé la realitat nocturna, els tècnics de joventut, però també cal tenir molt en compte el sector de l'oci nocturn, perquè realment ells coneixen els hàbits dels joves, com el que fan, les seves rutes. De fet, quan treballem són els que molta informació ens donen. I crec que per redefinir el model nou que ens trobarem davant s'hauria d'intentar escoltar i donar veu a tots.
Montse, quan ens vas fer aquell tuit vam dir, doncs és un tema interessant, i a més hi vas afegir que clar, som membres del comitè de mediació de conflictes de Platja d'Aro, que és un comitè que es va posar en marxa fa pocs mesos, si no m'equivoco.
Dani, que et corregeixi.
Sí.
Servei de mediació de Sinocturn, que vam començar l'any 2016.
Sí, disculpa, sí. Això, vam explicar just quan es va posar en marxa.
Sí,
vam explicar just quan es va posar en marxa aquest model de mediació nocturna. Des d'aquest punt de vista, és a dir, clar, no, és impossible fer qualsevol previsió o qualsevol comparació amb el que hem tingut fins ara.
Amb el que hem tingut fins ara és del tot impossible. Tenim davant un escenari totalment diferent, però el que sí que és realitat que tenim actors que hi són i que hi eren, que són els joves, i que són els màxims consumidors de l'oci. I està clar que buscaran la manera, les festes a casa, tu no podràs controlar que en un espai, en una casa privada, no s'hi puguin concentrar 40-50 persones.
Un escenari
no
potser, per exemple, que... són les festes majors, la nit de Sant Joan, també.
Ja tenim, mira, en tot l'Empordà tenim la nit de Sant Joan, i ara et diré un que no inclouria potser tant els joves, que serien les cantades d'Havaneres.
També.
Que es fan a Calella de Palafrugell, al juliol. És un escenari, un espai petit, concentra molta gent. La Fira d'Indians de Begur.
Si us plau, la Fira d'Indians que no la treguin, si us plau, perquè...
Clar, doncs estem davant d'un escenari de que tenim moltes fires, moltes festes majors, molts festivals que porten turisme. I el turisme no només afecta l'oci nocturn, el turisme és diürn també, i és el que dèiem. La gent quan ve al Baix Empordà ve atret per dia, per la nit i per la gran oferta. Llavors, està clar que l'oferta nocturna possiblement aquest any serà un escenari diferent. I està clar que no... que haurem de veure, per analitzar, com fem des de la mediació, analitzem factors, causes, per analitzar tot això, haurem de a veure com avança tot.
Jo sí. Afegiria dos variables. Una és que segurament aquest confinament, aquest desconfinament gradual vindrà d'un confinament llarg i, per tant, la gent haurà acumulat malestar. i per tant tindrà gana, estarà una, certament estarà una mica tocada i per tant aquest nivell de malestar s'ha de tenir en compte, de dir, no és el mateix sortir d'un confinament llarg de que passés en situacions normals. I l'altra variable és que segurament costarà d'entendre que hi haguin coses que s'hagin de replantejar o canviar, no? Com festes majors, accions, propostes concretes que també comentàveu, no? I per tant, s'haurà de prevenir i s'haurà de fer un pla a nivell municipal per poder explicar-se bé i sobretot poder atendre les necessitats al màxim millor possible.
Val. Després, a banda d'aquests nous possibles conflictes, ja tenim uns quants que ja estan instal·lats a casa nostra i amb l'origen del confinament. El confinament està aixecant moltes suspicàcies entre veïns, entre persones que ara aquest surt, ara aquest no surt, ara el carrer està ple, ara perquè hi ha tanta gent al carrer i jo m'he de quedar a casa. Després, els últims dies han nascut moltes policies a cadascú de casa nostra vigilant aviam si venien persones de segones residències o no. Com ho esteu veient vosaltres, això que està passant, que estem vivint ara mateix aquí, de vigilar, de ser una, tenir una vigilància constant, de veure, de voler denunciar persones que estan venint, de pensar que ens portaran el virus?
De fet, jo crec que no és una història tan nova, sinó que ja és algú que coneixem, no? Hi ha un llibre fantàstic d'en Zygmunt Bauman que el venien amb el diari ara fa un any o un any i mig, que és Desconeguts a la porta de casa, no? I que parla una mica de refugiats, no? De que fèiem grans manifestacions als nostres carrers, reivindicàvem els drets de la gent que es pogués moure en cas de que tingués guerra, però en canvi els estàvem tancant fronteres i en algunes poblacions inclús se'ls mirava malament, se'ls jutjava, se'ls insultava, no? I per tant parlava molt d'aquesta por a l'altre, d'aquesta por a lo desconegut, no? I enfront lo desconegut jo m'hi enfronto. Jo crec que el confinament, les suspicàcies que ha aixecat és, sobretot ha fet aflorir aquesta por que estava una mica amagada, però que quan estem tancats a casa ens ataca alguna cosa que no podem veure, aquesta por, aquestes suspicàcies s'incrementen i moltes vegades acabem derivant-lo en jutjar els altres, no? I per tant, desconfiem del veí, desconfiem de l'altre, veiem a l'altre com que ens pot atacar, no? Que ens pot treure aquesta seguretat i aquest benestar.
És a dir, l'heu detectat, aquest increment d'aquest tipus de conflictes?
S'intensifiquen perquè la sensació, no? De quan estàs tancat a casa, no saps com anirà, perds la feina, tens por de perdre-la, no saps combinar bé el teletreball perquè tens mainada i et costa, no? Ara, per exemple, estem fent aquesta entrevista per WhatsApp, que no ens veiem i, per tant, no que és una cosa tan humana com veure i sentir, no? Veure aviam si anem bé, si no anem bé. Això ens genera molta incertesa i molta inseguretat, no? I per tant, genera bastanta por i genera a vegades rebuig a l'altre, no? I per tant, quan ve algú que creiem que no és dels nostres, posem una barrera i no volem que entri, no? Perquè, de fet, no volem que ens acabi afectant, no? Tot i que tothom està afectat.
Clar, i com hi podem, o quines eines hi ha des de la resolució, des de la mediació, o quines eines hi ha per lluitar contra aquest increment, contra aquesta suspicàcia cap a la resta? No sé si són també idees que nosaltres ens podem incorporar, no sé.
Jo crec que és enfocar-se a la relació i en conèixer una mica més a l'altre, no? Perquè no sabem les històries, no sabem què porta a fer l'altra persona allò que fa, no? I a vegades també ens costa molt preguntar o intentar posar-nos a la seva posició.
Ser conscient, per exemple, que la persona que està passant per sota de casa i que diem, però si no estan anant a treballar, no estan anant a comprar perquè no porta bosses, potser és que va cuidar un familiar que està malalta, una persona dependent, vull dir que cadascú té les seves circumstàncies pròpies.
Exacte, no? I potser... Jo crec que hem de deixar les autoritats que facin la seva feina i llavors si ja estan fent controls, estan passant, estan mirant aviam que tothom compleixi el confinament i no ens calen més policies, sinó que el que ens calen és cuidar més les relacions, no? Perquè potser estem jutjant una persona que no sabem per què ha fet allò. No? Hi ha gent que viu en 30 metres quadrats, llavors li genera molt vertigen, no? Ja de per si. Doncs imagina't estar tants i tants dies tancats a casa. No? Mm. Estem parlant actualment també de la mainada, que està, fa molts dies que està tancada a casa, i si no tens jardí, si no tens sortides exteriors, es pot fer complicat. No? I per tant, jo crec que a vegades és entendre i de fet, si promovem les relacions, jo amb qui tinc confiança li puc dir, no? Ostres, crec que t'has equivocat i aquesta persona m'acaba escoltant, no? Si no tinc confiança, acabo generant aquesta barrera i aquest enfrontament amb l'altre, no? I per tant, crec que és enfocar-se a la relació, intentar entendre i acceptar que qui s'ha de cuidar de que si es compleixen o no les normes són les autoritats i les institucions.
Montserrat, jo hi feia la reflexió que esperem que tota aquesta crisi sanitària i després la crisi econòmica que vindrà no ens destrueixi la convivència. Ja hem passat una crisi que ha posat en tensió moltes vegades moltes convivències, que això no s'incrementi ara.
Bueno, jo amb la línia que apuntava l'Eduard, crec que no és res nou, tot això. És veritat que ara surten policies i tots som policies i hauríem de deixar aquesta feina. Quan treballem i ens trobem a l'estiu, que ve també molta gent de fora, sempre treballem molt cuidant les relacions, amb la comunicació, escoltant i fent que l'altre entengui la posició de l'altre. Perquè... al final, davant d'una realitat, les percepcions que tenim són molt diferents, perquè cadascú s'ho mira des de la seva posició. Mm-hmm. I és molt fàcil estar les posicions quan ens escoltem. S'ha de tenir en compte que els interessos són diferents, però en aquest cas, jo crec que la convivència, si ens aprenem a cuidar els uns als altres i escoltar-nos i les relacions, no s'han de per què malmetre.
Mm-hmm.
Amb el que deies, no? Jo crec que és una crisi que ens deixarà tocats a nivell relacional perquè, de fet, generarà molt de malestar amb les persones. No? De fet, sortia una notícia que en 15 dies el nivell d'atur havia crescut tant com en 100 dies de la crisi del 2008. Per tant, estem parlant de proporcions bastant grans, no? I s'està dient que Espanya serà de les crisis econòmiques més fortes des de la Guerra Civil. Per tant, estem parlant d'una crisi amb magnituds bastant greus i sabem que en una crisi d'aquestes magnituds el malestar i la por, l'angoixa de les persones s'incrementa. No? I per tant, això farà trontollar relacions, farà trontollar aspectes de la nostra convivència i del nostre dia a dia, que fins ara o manteníem l'equilibri o es subjectaven amb un fil prim, no?
Montse Soler, Eduard Carrera, experts en gestió de conflictes. No tenim temps per més. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que tingueu molt bon dia.